Prova de valencià organitzada per la SIACOVA. Nivell C1. Convocatòria de gener de 2024. Àrea de comprensió oral, mediació i expressió escrites. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre el vestuari per al teatre i el cinema. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d'un minut. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text, d'acord amb les indicacions que trobareu més avall, que continga un mínim de 200 paraules. Si no s'arriba al mínim, es penalitzarà. Escriviu el text en el full de respostes. Abans, llegiu les indicacions.
Juan Cobrats, com estàs? Bona vesprada.
Molt bé, encantat de vindre així una miqueta a xerrar. Avui dijous.
Avui dijous, hem canviat, un canvi. Sempre, qualsevol dia és bo xerrar amb tu.
Vull fer-vos una pregunta. Penseu que l'hàbit fa el frare?
No, però li ajuda prou.
Este és un tema important.
Que intel·ligent.
Avui anem a parlar de la importància del vestuari per a ser un personatge.
Fantàstic.
M'encanta.
Anem a parlar d'una cosa que potser la gent li passa desapercebuda, però és tan important la forma en què van vestits els actors, a les seves obres de teatre o a les sèries de televisió, que és tot un ofici, un ofici meravellós, i que avui en dia tenen grans dificultats per a trobar gent que vulgui dedicar-se i que sàpiga fer el tema de la roba, la indumentària, sabates, etc. Però molt complicat.
Costa de trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Hi ha una oferta de treball.
Sí, perquè moltíssima. I després us explicaré perquè igual que les grans cases de dissenyadors d'alta costura, trobar gent que tinga l'habilitat de no fer... Una màquina de cosir i fem 23 camisetes. Claro, això és una cosa, una forma de treballar. Yeah. Però la part artesanal, la part de confeccionar un vestuari específic, és quasi com alta costura en el món de la moda. Per tant, vol dir molts anys d'aprenentatge, de cosir, de dependre a fer aquest tipus de coses, i la gran queixa, en aquest cas, d'una de les grans cases de la indumentària teatral i cinematogràfica és ixa. Busquen gent que vulgui dedicar-se a cosir vestuari per a espectacles i sèries de televisió. Anem a fer un xicot de recorregut.
Vols que ens apuntem, Joan? Mira, ens apuntem.
Jo és que no fas només que buscar alternatives.
Plans B.
Està bé, tindre inquietud. Mira, anem a parlar de dos grans cases, això com avui quedem en la Casa de la Moda de París.
Sí?
Anem a parlar de dos cases d'origen valencià que han sigut emblemàtiques en quant al vestuari de primer de teatre i després de cinema. La primera casa que anem a parlar ja està tancada, és Casa Insa. Casa Insa estava al barri del Carmen i era una de les cases més importants perquè la gent jugava vestuaris per tal de fer sarsueles, obres de teatre, perquè era com un gran contenidor per a llogar vestuari. No? I elles tenien, per exemple, vestuaris des de Concha Piquer, repartiments de sarsueles i aquest tipus de coses. O, per exemple, el Corpus Christi, tot l'indumentari que és del Corpus Christi, així hi ha de Casa Insa.
Ah, caram.
Sí, i la veritat és que estaven en un palauet molt xulo, avui convertit en hostel.
Ai.
És el que té.
El canvi dels temps.
És el canvi dels temps. I era un palauet del segle XVI que s'atribuïs que allí era la casa del pintor Juan de Juanes. No estava...
Ja sé quina vols dir.
Claro, fica Casa Insa,
sí,
és un palau,
ja.
Que ara és un hostel. Doncs jo encara he arribat a veure allí fileres i fileres de vestuari, de roba.
Ah, sí?
Sí. I perquè fa a lo millor...
Relativament poc.
10-12 anys que ho han tancat definitivament, però la gent jugava vestuari, que és com una casa de fantasia. Perquè arribes, és com si arribaves a un super gran magatzem, però no robo de Pret-a-Porter, és robo de Cleopatra, és robo de Frare, és robo de no sé què. Vull dir, és una cosa meravellosa. Doncs hem de dir que este vestuari no s'ha perdut, afortunadament, perquè bueno, l'hereva, en este cas de Carmen Ferrés, va donar al Museu d'Etnologia de la Diputació de València més de 2.000 vestits indumentària que està arxivada i catalogada, en este cas, per la Diputació de València. Mm-hmm. El Museu d'Etnologia sabeu que és un museu meravellós d'usos, costums...
Sí, sí, sí.
És un, la posada en escena, si l'heu visitat, és molt teatral, molt, molt escènica, no? Doncs ells tenen tot este fons que puntualment trauen algun element o poden traure, perquè la indumentària també el parla d'una forma de vida d'entendre, perquè és tan important. Anem, imagina que anem a fer nosaltres una sèrie dels anys 50 o una obra de teatre. Clar, avui no vas, tu, on busques tu roba dels anys 50? Doncs és molt important perquè la roba parlava d'una forma de caminar, una forma de seure, una forma de composar la figura. No és el mateix que tu sàpies dur un smoking o un jaqué o un traje llarg en unes sabates determinades, o el que significa una bota. Tot això va construint el personatge i és de veres que parla de la història, un poc de, pues, de les xicotetes coses de la història de les persones. Mm. Doncs, afortunadament, aquesta història està preservada, la casa està tancada, i va ser Juan Ferrés, que era el seu pare, qui va treballar en Enrique Rambal, que era un gran director d'UTL, i va ser a finals del segle XIX que va dir, pues, vaig a fer... vestuari de teatre i ells van començar a llogar-lo, que això és molt important. Per què? Aquestes cases són singulars perquè normalment n'hi havia empreses que tu volies un vestuari i jo te'l dissenyava i el propietari eres tu, te quedaves el vestuari. Però ells van veure que molta gent, quan hi havia un èxit d'una sarsuela o una obra de teatre, el món aficionat la replicava i clar, i no tens diners per a vestir-te de trajes de tal. I llavors anaven i diuen, no, jo te faig la roba, però jo me la quedo en propietat. És una espècie de lloguer.
Lloguer, no?
Sí, claro, jo veig que l'obra funciona i jo me la quedo en repertori, en lloguer. I la gent anava llogant-se aquest tipus d'històries i construint. Doncs esta és una casa ja perduda, però anem a parlar ara de la top, de la més gran d'Europa, d'origen valencià, i que actualment està fincada a la Comunitat de Madrid. Estem parlant de Peris Hermanos. Peris Hermanos eren valencians originalment i Casa Peris avui dia és Peris Costumes, perquè ja és un tema super internacional. Yeah, yeah. Està al Jete, està a Madrid, i és la gran casa que alimenta obres de teatre, pel·lícules de cinema, sèries de televisió, però no de les televisions nacionals, no? Sinó de tota Europa. L'arribada de Netflix i de les grans plataformes ha canviat d'una forma radical tot el que s'està fent en eixa casa. Va començar en 1856 i després va començar a créixer i a començar a créixer. Per exemple, anem a escoltar un fragment.
Juanjo Prats, com estàs? Bona vesprada.
Molt bé, encantat de vindre així una miqueta a xerrar. We did jobs.
We did jobs. Han fet un canvi. Sempre, qualsevol dia és bo xerrar amb tu.
Vull fer-vos una pregunta. Penseu que l'hàbit fa el frare?
No, però li ajuda prou.
Este és un tema important.
Que intel·ligent.
Avui anem a parlar de la importància del vestuari per a ser un personatge.
Fantàstic.
M'encanta.
Anem a parlar d'una cosa que potser la gent bueno, li passa desapercebuda, però és tan important la forma en què van vestits els actors, a les seves obres de teatre o a les sèries de televisió, que és tot un ofici meravellós i que avui en dia tenen grans dificultats per a trobar gent que vulgui dedicar-se i que sàpiga fer el tema de la roba, la indumentària, sabates, etc, etc. Però molt complicat.
Costa de trobar gent moltíssim, que s'hi vulgui dedicar. O sigui, hi ha una oferta de treball.
Sí, perquè moltíssima. I després us explicaré perquè igual que les grans cases de dissenyadors d'alta costura, trobar gent que tinga l'habilitat de no fer... A veure, una màquina de cosir i fem 23 camisetes. Claro, això és una cosa, una forma de treballar. Ja. Però la part artesanal, la part de confeccionar un vestuari específic, és quasi com alta costura en el món de la moda. Per tant, vol dir molts anys d'aprenentatge, de cosir, de dependre a fer aquest tipus de coses, i la gran queixa, en aquest cas, d'una de les grans cases de la indumentària teatral i cinematogràfica és ixa. Busquen gent que vulgui dedicar-se a cosir vestuari per a espectacles i sèries de televisió. Anem a fer un xicot de recorregut.
Vols que mos apuntem, Joan? Mira, mos apuntem.
Jo és que no fas només que buscar alternatives.
Plans B.
Està bé tindre inquietud. Mira, anem a parlar de dos grans cases, això com avui està quedem en la Casa de la Moda de París. Sí? Anem a parlar de dos cases d'origen valencià que han sigut emblemàtiques en quant al vestuari de primer de teatre i després de cinema. La primera casa que anem a parlar ja està tancada. És Casa Insa. Casa Insa estava al barri del Carmen i era una de les cases més importants perquè la gent jugava vestuaris per tal de fer sarsueles, obres de teatre, perquè era com un gran contenidor per a llogar vestuari. No? I elles tenien, per exemple, vestuari des de Concha Piquer, repartiments de sarsueles i aquest tipus de coses. O, per exemple, el Corpus Christi, tot l'indumentari que és del Corpus Christi, així hi ha de Casa Insa.
Ah, caram.
Sí, i la veritat és que estaven en un palauet molt xulo, avui convertit en hostel.
Ai.
És el que té.
El canvi dels temps.
És el canvi dels temps. I era un palauet del segle XVI que s'atribuïs que allí era la casa del pintor Juan de Juanes. No estava...
Ja sé quina vols dir.
Claro, que fica Casa Insa,
sí,
és un palau, que ara és un hostel. Doncs jo encara he arribat a veure allí fileres i fileres de vestuari, de roba.
Ah, sí?
Sí. I perquè fa a lo millor...
Relativament poc.
10-12 anys que ho van tancar definitivament, però la gent jugava vestuari, que és com una casa de fantasia. Perquè arribes, és com si arribes a un supergran magatzem, però no roba de Pret-a-Porter, és roba de Cleopatra, és roba de Frare, és roba de no sé què. Vull dir, és una cosa meravellosa. Doncs hem de dir que este vestuari no s'ha perdut, afortunadament, perquè l'hereva, en este cas de Carmen Ferrés, va donar al Museu d'Etnologia de la Diputació de València més de 2.000 vestits indumentària que està arxivada i catalogada, en este cas, per la Diputació de València. Mm-hmm. El Museu de Tecnologia, sabeu que és un museu meravellós, d'usos, costums...
Sí, sí, sí.
La posada en escena, si l'heu visitat, és molt teatral, molt escènica, no? Doncs ells tenen tot este fons que puntualment trauen algun element o poden traure, perquè la indumentària també el parla d'una forma de vida, d'entendre, perquè és tan important. Imagina que anem a fer nosaltres una sèrie dels anys 50 o una obra de teatre. Clar, avui no vas, on busques tu roba dels anys 50? Doncs és molt important perquè la roba parlava d'una forma de caminar, una forma de seure, una forma de composar la figura. No és el mateix que tu sàpies dur un smoking o un chaqué o un traje llarg en unes sabates determinades o el que significa una bota. Tot això va construint el personatge i és de veres que parla de la història un poc de les xicotetes coses de la història de les persones. Doncs afortunadament aquesta història està preservada, la casa està tancada i va ser Juan Ferrés, que era el seu pare, qui va treballar en Enrique Rambal, que era un gran director d'UTL, i va ser a finals del segle XIX que va dir, pues vaig a fer vestuari de teatre, i ells van començar a llogar-lo, que això és molt important. Per què? Aquestes cases són singulars perquè normalment n'hi havia empreses que tu volies un vestuari i jo te'l dissenyava i el propietari eres tu, te quedaves el vestuari. Però ells van veure que molta gent, quan hi havia un èxit d'una sarsuela o una obra de teatre, el món aficionat la replicava. I no tens diners per a vestir-te de trajes de tal. I llavors anaven i diuen, no, jo te faig la roba, però jo me la quedo en propietat. És una espècie de lloguer.
Lloguer, no?
Sí, claro, jo veig que l'obra funciona i jo me la quedo en repertori, en lloguer. I la gent anava llogant-se aquest tipus d'històries i construint. Doncs esta és una casa ja perduda, però anem a parlar ara de la top, de la més gran d'Europa, d'origen valencià, i que actualment està fincada a la Comunitat de Madrid. Estem parlant de Peris Hermanos. Peris Hermanos eren valencians originalment i Casa Peris avui dia és Peris Costumes, perquè ja és un tema super internacional. Yeah, yeah. Està al Jete, està a Madrid, i és la gran casa que alimenta obres de teatre, pel·lícules de cinema, sèries de televisió, però no de les televisions nacionals, no? Sinó de tota Europa. L'arribada de Netflix i de les grans plataformes ha canviat d'una forma radical tot el que s'està fent en eixa casa. Va començar en 1856 i després va començar a créixer. Per exemple, anem a escoltar un fragment.